camins.
Les vocacions al sacerdoci no estan de moda. De deixar-ho tot per seguir a Jesucrist, doncs no ho està. En aquests temps que corren de secularització i crisi de fe, gairebé podríem dir que els seminaristes són una rara avis, gairebé uns herois que segueixen defensant una vocació preciosa, ofegada moltes vegades pel món i les mateixes caigudes de l'Església. Avui ens fixarem com és la vida d'un seminari, el Conciliar de Barcelona, una fortalesa d'evangelització que encara resisteix. Bona vesprada d'aquest dimarts 11 de gener del 2022.
Dia 1 després de...
La divertida e interessant visita de l'advocat i escriptor Jordi Verdaguer, que ens va explicar històries i anècdotes curioses del seu viatge a l'Iraq per viure el Nadal amb els cristians d'allà. Dia 1 també després de que la Carla Buiga, se'ns tirés del fil de les compres i les rebaixes. Una secció que va quedar divertida i que ens va permetre conèixer una mica millor els membres de l'equip d'aquesta casa, i la seva cara fosca, podríem dir. En fi, és l'hora de donar-vos les gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Ens setem aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Vinga, va, continguts!
Avui, per començar els camins...
El dissabte passat va tenir lloc una convivència de seminaristes a l'abadia de Montserrat i volem saber com va ser. Rebrem mossèn Bernat Gimeno, formador de l'etapa configurativa, perquè ens doni detalls de tot plegat i ens expliqui què tal la vida al seminari.
Continuarem amb...
La visita de la Mònica Padrol, aquella rauja, aquell verb, aquella gràcia, per explicar-nos els intríngulis de la vida de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona, plena de matisos, serà el dia al Mercè.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Rosario Santamaría, la seva mà, el seu savoir-faire. Amb ella farem la repassada pertinent de les notícies i el moment actual del món de l'economia i l'empresa. Sempre amb optimisme. Tot serà en economia, amb valors i per gentilesa de la Fundació La Caixa. I us volem interrogar.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Coneixes una mica, el Seminari de Barcelona o algun altre seminari? Aquesta és la pregunta. Coneixes el Seminari de Barcelona o algun altre seminari? A Twitter teniu opcions i també podeu dir-hi la vostra.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a radioestel.cat.
Ja tenim el suc preparat, programa variat, molt suau en boca, explosió de sabor. Fem la Macedònia de la ràdio.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
8 minuts que passen de les 8 de la vesprada.
Todos los que hayamos encontrado algo de verdad en lo que creer, seguiremos para siempre encadenados a la idea de ser libres de una vez. Los que necesiten un impulso pueden encontrarlo entre los que construyeron nuestro...
Mossèn Bernat Gimeno, bona vesprada.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Bona vesprada. Ara sí, ja saludarem al seminarista que t'acompanya, el Toni Barenys, però de moment començo per tu, Bernat. El sacerdoci no és una professió, no és un ofici, no és una carrera, però cal aprendre també. Com s'ensenya a ser prevere, Bernat?
Com s'ensenya a ser prevere? Pregunta delicada, perquè al final...
Ja m'agrada. Ara sí, ja...
Pregunta delicada, perquè aprenem a ser prevere en el camí de la vida. Clar. Vull dir, sí. Podríem dir que el que és el seminari és el període de formació inicial.
Sí.
Es posa com la base de lo que després s'ha de desplegar en el ministeri pastoral, en el servei a les parròquies, en l'entrega a la gent.
Molt bé.
Que és el que més o menys és el que es coneix com la caritat pastoral. Vull dir, el prevere és aquell que desplega l'amor de Crist enmig del seu poble.
Uh-huh. Molt bé, bona resposta. T'has sortit molt bé, Bernat. Mossèn Bernat Gimeno fou ordenat a la Catedral de Barcelona el 2 de maig de 1999 pel bisbe Ricard Maria Carles. És llicenciat en Teologia Sistemàtica per la Facultat de Teologia de Catalunya. Ha estat enviat i presentat servei com a vicari a Barcelona, Basílica de la Puríssima Concepció i Parròquia Sant Pius X, que no la coneixia, que està més sorprès, i també has estat com a rector, o estàs, a Premià de Mar.
He estat rector a Premià de Mar 7 anys.
Parròquia de Sant Cristòfol, i a Barcelona, parròquia Sant Joan Maria Vianney. És així, eh?
Que pertany Aquest local pertany a la parròquia, Sant Joan Maria Vianney.
Aquest local?
Sí.
Aquest estudi?
Aquest estudi, sí, 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 perquè està a la plaça Can Mantega. El que passa que només vaig estar un any.
Però no? Vols dir que és de la zona...
De la demarcació de la parròquia,
vale,
sí.
Perquè pensava que era de la propietat.
No, propietat
dic, escolta,
no.
Igual t'estem pagant l'alquiler.
No.
Vale, ja veig. Ara també ets formador de l'etapa configurativa al propi Seminari Conciliar de Barcelona. Una cosa que m'ha cridat l'atenció, perquè des de la meva ignorància, que és molta, ja t'ho dic, Bernat, desconec aquest punt. Què és l'etapa configurativa? I imagino que hi ha altres etapes. Quines altres etapes hi ha en la formació dels seminaristes?
Doncs bé, quan un entra al seminari, sí, la primera etapa, podríem dir que és una etapa introductòria, és el que es diu l'etapa de propedèutic, en la qual es posa, podríem dir, com la base del que serà després la formació. En els 2 anys de discipulat, que equivaldria als estudis de filosofia,
sí,
que és un aprofundiment més pues, en la figura del senyor, en la figura dels sacerdots i en l'Església, i després l'etapa configurativa, on correspondrien els estudis de teologia, tot sí, i que no sempre, perquè pot haver casos personals, també, no?
Sí, clar.
I aquesta etapa es refereix més a la configurativa, a identificar-se més amb Crist, sacerdot, bon pastor, després de l'Església. Després hi havia una darrera etapa, que és l'etapa de pastoral.
Sí,
aquesta ja no viu en el seminari.
Clar, aquesta és quan surten a fer alguna missió ja, no? És
ja així? Surten a les parròquies, sí.
Surten a les parròquies, sí. De vegades com a diaques, no?
Bueno, en principi surten encara com a laics. Encara llavors, laics. En aquell període de l'etapa, s'ordenen de diaques, en principi el primer any, i com a preveres en aquell any o el següent.
Doncs deixa'm en aquest moment, ja que ens has fet aquesta primera visió de la formació, saludar també el Toni Barenys. Toni Barenys, bona vesprada.
Bon vespre.
Seminarista de tercer curs, m'has dit abans.
Sí,
molt
exactament.
Bé. I escolta, tu d'on ets concretament?
De Barcelona.
Ah, és de la pròpia Barcelona.
Exacte.
I de Barcelona, el Seminari Conciliar de Barcelona, per tant...
No he anat massa lluny.
Tot queda a casa. Què tal? Com estàs en aquest moment al seminari, Toni?
Molt bé, per això iniciant precisament ara l'etapa configurativa, els estudis de teologia, i també iniciant amb mossèn Bernat com a formador.
Sí.
I molt bé, un any intens també, no? Que fas canvi d'etapa també, pues, per iniciar els estudis de teologia, no? Que ja realment vas entrar més en això, no? en conèixer més a fons, no? I què significa, pues, aquesta identificació amb Crist, no? I...
Molt bé. Ara et posaré en un compromís, cosa que m'encanta. Què tal com a formador, Bernat? Bé o què?
Molt bé, clar. Clar que sí.
Després, si vols, ho parlem a fora del micro, No hi ha cap problema. Escolta, Bernat, aquest cap de setmana, concretament dissabte, heu tingut aquesta convivència, no? A l'Abadia de Montserrat. I volia preguntar-te qui heu participat i com ha resultat aquesta experiència.
Molt bé, sempre és positiva. Sí? Aquesta és una jornada que es fa cada any. Normalment es fa al mig del Nadal, aquest any ho hem retrasat al final, fer un dissabte, i és com el retrobament en aquest període de vacances, podríem dir del seminari, ja com 3 períodes de vacances, no?
Sí.
Pues aquest és un, les festes del Nadal. Ens retrobem per encomanar l'any a la Mare de Déu i tenir un moment pues, així de convivència i de celebrar una mica també el nou any.
Molt bé.
I bé, i tot ha anat molt bé, doncs ens hem trobat...
I quines activitats més o menys feu? Oració? També sí, posada en comú de com esteu, per exemple?
Anem en autocar i ja compartim. Arribem al monestir, esmorzem amb la calma, participem amb la missa, amb els monjos.
Sí.
Després... Bueno, una mica d'excursió, alguns visiten el museu...
Sí, és més bé lúdic, podríem
dir. Sí, és convivència.
Celebreu també l'Eucaristia allà? O...
Sí, sí, amb els monjos.
Amb
sí,
els
la
monjos.
Missa d'onze i després compartim amb els monjos el dinar.
Per tant, aquesta convivència és posar la vida en comunitat, no?
Sí, sí, sí. És un retrobament valor... després de les vacances de Nadal i posar l'any en mans de Maria.
Com va estar, Toni, el tema? Va estar bé? O
molt
què?
Bé, sí. Jo ja porto uns quants anys participant-hi. I és un clàssic i molt bé. Sempre va viure això, la tornada del Nadal, poder posar-te també en mans de Maria i també per començar l'any. I també encara els exàmens, perquè són just després de Nadal. O sigui que...
Molt bé. Jo, ja us ho comentava abans fora de micro, he tingut molta relació amb rectors de seminari, en aquest cas dels Redentoris Mater, els dels Camí Neocatecumenal, i una vegada un dels rectors em va dir, amb molta sinceritat, amb la mà al cor, que els seminaris... Doncs no són perfectes, hi ha coses que bé que tal vegada no ajuden massa, de convivència, d'estar una mica, entre cometes, fora del món, podríem dir, però que són la solució menys dolenta per formar a un prevere, la menys dolenta, deia ell. Què opines, Bernat? Com es pot millorar la formació en un seminari? Tu què penses?
Bé, l'objectiu una mica del seminari sí. és reviure l'experiència dels apòstols amb el Senyor, amb els 12, no? I en aquest sentit, pels apòstols va ser una experiència maca, de sorpresa, moments de tot, de sorpresa, no? I de, vull dir, tristos també, de veure el Senyor doncs, que patia, que la gent no el comprenia, no?
Sí.
Escoltant la seva predicació, fent experiència amb ell. I d'això es tracta. Hi haurà coses... Tota l'estructura interna del seminari està enfocada a reviure aquesta experiència d'estar amb el Senyor. Perquè després, quan el Senyor pues, ens enviï, doncs poder fer la nostra obra, l'obra que és seva, no?
Sí.
De la manera més fidel possible. Però es tracta de tenir molt de contacte i d'experiència amb el Senyor, a través de la pregària, a través dels germans de comunitat, a través dels estudis, també, perquè es tracta de que en els estudis ens trobem amb el Senyor, també allà, no?
I a més, per la meva experiència, el que he vist en mi mateix i en els altres, si vius la fe, diguem, de manera... si hi ha una expressió, entendeu-me l'expressió, de manera correcta, també estudies de manera correcta. És va una mica lligat, eh?
Clar.
Si tens algun dubte, si tens una crisi, també afecta també en l'estudi, eh? Per tant, va tot lligat. Toni, què tal la convivència? Perquè, clar, quan sou al seminari ara mateix?
Ara estem uns 27, vivint sempre, sense comptar els d'etapa pastoral.
Sí.
I això, som un bon número.
Home, i tant. Sí, un 27 està molt bé. I què tal amb els companys? Perquè, clar, allà passeu moltes hores. Ara em comentaves que viviu allà al mateix seminari, dormiu allà, feu vida allà. Eh?
Sí, tota la setmana i el cap de setmana, diumenge, sí. anem a col·laborar cadascú a alguna parròquia.
Molt bé.
Molt bé, la vida de la comunitat. Bueno, realment jo, des que he entrat, la meva experiència ha sigut de que és una gran ajuda, no? per anar fent aquest camí vocacional, no?
Sí.
Vull dir, sempre pues, això, l'ajuda molt, no? També la convivència, pues, a ser més fidel, no? A la pregària, als estudis, és un element que dona molt d'impuls, no?
I tant, com és la resta de la relació amb els formadors? Com feu aquest equip, Bernat, per portar endavant? També feu comunitat vosaltres d'alguna manera o no? Cadascú...
Sí, no, hem de fer comunitat, sí. Hem de ser un equip, sí. És un equip aquest que bueno, va començar fa 2 anys, perquè, bueno, hi ha canvis, no?
Llavors, home, clar, sempre s'ha de bellugar les coses.
Sempre han d'haver canvis.
Sí.
Llavors està el rector, mossèn Salvador Bacardí, sí. Va ser nomenat fa 2 anys. Jo vaig arribar fa 3, primer com a director espiritual, després com a formador amb l'equip de mossèn Salvador, mossèn David Álvarez, que és un altre formador que s'encarrega de l'etapa discipular. Tenim un director espiritual a la casa fixa, que és mossèn Pere Montagut, i un director espiritual extern que ve a ajudar, que és el pare Xavier, que és un jesuïta, Xavier Rodríguez.
Recorda'ns, perquè aquest concepte, que jo el tinc molt interioritzat, el del director espiritual,
sí.
Tal vegada ens estigui escoltant algun oient que digui, bueno, i què és un director espiritual, no? En aquest,
sí.
Pot ser fora de l'àmbit del seminari, també dintre de l'àmbit del seminari, existeix en el director espiritual. Tu que has estat, justament has assumit aquest rol, com ho has viscut? Quina és la tasca del director espiritual?
Principalment és acompanyar el fidel cristià en la seva identificació amb el Senyor, en el seu camí
sí,
de fe.
Sí.
Bueno, i un pues, es planteja amb sinceritat els seus dubtes, el seu camí, doncs, com va, les alegries, pues, les tristeses, pues, els seus objectius, i bueno, es tracta d'ajudar-lo en aquest camí a avançar, a créixer en santedat.
Podríem dir que és una figura que es podria identificar lleugerament amb la d'un catequista, o no tant, o és més personal?
No, el catequista és més educador.
Més educador
en la fe, en quant al contingut, però bueno, també sovint hem sigut catequistes i catequistes de nens i de catequistes, i també al final en la conversa també pues, un va acompanyant. Ara, la figura del director com a tal és aquella persona que tu tens com a referent al costat per acompanyar-te en aquest camí. En la qual confies.
I tant. Sí. Toni, com et va venir a tu la vocació? Quants anys tens tu ara mateix?
Jo ara mateix 27.
27. Bueno, sembles més jove, eh? Una mica més jove sembla, serà igual és la mascareta o les ulleres aquestes, una mica de Harry Potter. Però escolta, què t'anava a dir? I quan et va venir la vocació i vas dir, escolta, això és el meu, tu?
Pues a mi em va venir gràcies a estar col·laborant a la parròquia.
Sí.
Jo estava col·laborant pues, a la parròquia de la Miraculosa aquí a Barcelona, no? Sí. I portava uns anys.
I què feies a la parròquia?
Sobretot col·laborava com a catequista, precisament,
Sí.
També bastant implicat en els casals d'estiu, no?, que era molt intens. I va ser sobretot a través d'aquesta experiència, de fer de catequista, de parlar de Jesucrist, no?, als nois, no?, que vaig anar, es va anar despertant com aquesta inquietud, no? També molt en contrast amb el que estava fent en aquell moment a nivell d'estudis, no? Estava estudiant la carrera i anava veient, que això... diguéssim, a través d'això el senyor m'estava demanant alguna cosa més. No?
I quina carrera estudiaves?
Vaig estudiar bioquímica.
Bioquímica. I hem passat de bioquímica al seminari. Està molt bé. Bueno, escolta, és un canvi que té lògica, eh? No penses que no. Perquè la ciència i la raó es donen la mà. La ciència i la fe es donen la mà quan realment la mires en profunditat. Llavors, Toni, la pregunta que a mi em surt és... estàs content ara mateix, per exemple?
Sí.
Molt bé. Molt bé, molt bé. I estava pensant una mica en aquest punt de deixar-ho tot i viure al seminari, no? Jo imagino que has deixat la teva casa, la teva família.
Sí.
I com ho vius, aquest punt? Quan tornes els diumenges dius, ai, em quedaria una mica més aquí, que s'està molt a gust, i ara tornar amb aquesta colla, o no? O tornes content al seminari?
Pot passar, hi ha etapes de tot, eh?
Home, clar.
Però en general, jo en els anys que porto sempre torno molt content. També és veritat que sí que és una experiència de deixar-ho tot, però saps per qui ho deixes tot, no? I això és el que diguéssim, et manté.
Clar, manté, evidentment. Bernat, és que ara em surten molts dubtes així de sobte, no? Però quan una persona com li va passar al Toni diu, escolta, jo crec que tinc aquesta vocació, quin és el primer pas que dona per dir, parlar amb el seu rector, presentar-se a on, o quin és aquest triatge que es fa? Perquè imagina que hi haurà gent que es presentarà i direu, no, noi, realment no tens aquesta vocació, o sí o no. Com funciona aquest primer moment?
Sí, aquest primer moment funciona quan un subjectivament pensa, no?, que té vocació, ho parla en la pregària amb el senyor, si estàs en algun grup, ho comentes amb algun mossèn, no?, sí, el mossèn de la parròquia, el mossèn d'aquell grup,
sí,
en concret, i bueno, si el mossèn considera o truques a la porta del seminari,
sí.
I es parla amb el rector, es parla amb el delegat de vocacions, en principi sóc jo, també al seminari.
Ah, sí?
Sí. I llavors, doncs, es tenen unes converses i si va bé, doncs, bueno, doncs es començaria el temps introductori.
Correcte.
L'etapa d'introductori.
Vam tenir aquí fa relativament poc el bisbe Toni Vadell. Ara, per cert, està una mica pitjor. Ara ha marxat a casa seva i continua ahí la seva recuperació i continuem pregant per ell. Ens va concedir una entrevista que per mi va ser realment espectacular aquí en aquest programa En Camins i ens va comentar que la solució, perquè sabem que estem vivint una crisi de vocacions a nivell mundial, podríem dir, la secularització, la crisi de fe, doncs afecta. I jo li vaig demanar per aquesta qüestió, li dic, bueno, què hem de fer amb els joves, què hem de fer amb les vocacions? I ell va dir que la solució per despertar aquesta inquietud i aquesta crida, perquè sigui més prolífica, era la de la passió i l'autenticitat. Mm-hmm. Ell deia que el que crida l'atenció és veure un prevere sant que dona la vida i no s'està per tonteries, sinó que està per l'evangelització. Que els que van per endavant, els preveres, visquin bé aquest ministeri amb humilitat i senzillesa. Com ho veus tu, Bernat?
Bueno, doncs estic d'acord al 100%, com és natural. Sí.
Clar.
Aquest és el tema, perquè el testimoni alegre i joiós, no?, del mateix prevera,
sí,
veient-lo a la parròquia, doncs com s'entrega, vull dir, la seva alegria i tot, doncs és el que transmet més, vull dir, el testimoni. Sí.
Realment és així. Sí. Toni! És que ens intercanviat aquí una mirada. Se't fa llarg? Tens ganes ja d'arribar al moment d'avançar etapes o que ho estàs degustant mica en mica?
Clar que sí. Evidentment, hi ha ganes i des del moment que entres, des del primer dia, no? Tu,
sí,
pues, sents aquesta crida del Senyor i tens ganes, pues, de posar-te de seguida, pues, al seu servei, no?
Perquè més o menys, a Toni, quan li queda per ordenar-se, sí, a grosso modo?
Si tot va bé, 3 anys.
3 anys, eh? Bueno, no és tant, Toni. No està
és
bé.
A dir, sense comptar aquest.
Sense costar. O sigui, aquest i 3 més. O sigui,
ja, 3 i ja... mig, 3 i mig, posem 3 i mig.
3 i mig, 3 i mig. Sí, doncs escolta, molts ànims, esperem que arribis. Escolta, ànims, perquè existeixen les caigudes i els dubtes, això ja ho sabem. Però
bé, tampoc ha de ser la fita, eh? Vull dir, l'arribar, clar, a l'ordenació no és la fita. La fita, podríem dir, que és com la santedat sacerdotal. Aquest és el tema que es desplegarà a partir de l'ordenació.
Correcte.
aquest és el tema. No és una meta que digui, mira, ja està, ara...
És l'inici del camí.
L'inici del camí. Estem preparant per l'inici.
Bueno, és que al principi ho has explicat molt bé, has dit, el seminari és com un trampolí, eh? Després has de fer el salt i portar endavant aquest ministeri d'una manera el més santa possible, que de vegades no és tan fàcil. Doncs mossèn Bernat Gimeno, llicenciat en Teologia Sistemàtica per la Facultat de Teologia de Catalunya, formador ara mateix de l'etapa configurativa al propi Seminari Conciliar de Barcelona, i també Toni, seminarista que ens ha acompanyat. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i molts ànims amb moltes aquesta gràcies. Tasca i amb sí. aquesta formació.
Molt bé, moltes gràcies. Ens encomanem.
Clar que sí.
Ànim també en aquesta tasca de l'evangelització a través dels mitjans.
Sí, fem el que bonament podem.
Important.
Però ho fem amb il·lusió. Fem amb
Molt
il·lusió.
Bé.
Doncs publicitat i ja ens espera la Mònica Padrol per sintonitzar el dial Mercè. Ara venim.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins. I un dia m'agradaria que em convidéssiu per
explicar-vos
jocosamente que gràcies als llibres pues, m'han fet de diverses ordres, que algunes molt divertides, com l'Orden de la Perla de Joló.
El magazín de la vesprada.
O los hermanos de Rizal, o diverses ordres d'aquestes, i realment és una cosa jocosa.
Jordi, ens has agradat molt. És que tens una riella que s'encoma. Doncs és la pega.
A Ràdio Estel. Dial Mercè.
Dos minuts i arribarem a 9:15 de la vesprada, moment en què Maria José Mendoza està aquí enganxant no sé què a no sé quin cable. Què estàs fent, Maria José? Sí, sí, clar, contesta si te pregunto.
Perquè s'escolti millor.
Perquè s'escolti millor...
Al telèfon, la connexió.
Ah, la connexió al telèfon, perquè faràs com un vídeo, no? Que després podrem recuperar a Twitter i a Instagram.
Seguiu-nos.
Molt bé. Doncs Maria José Mendoza, que continua aquí enganxada als cables i fent la seva. Escolta, la tasca que fa Maria José, abans ho comentàvem al barril, Maria José. Enorme! Enorme.
Gràcies.
Però fins aquí el moment Maria José. Però tenim a la Mònica Padrol. Mònica Padrol, bona vesprada.
Què tal? Com estem?
Bona
jo,
vesprada.
Si arribo a saber que està aquí la Maria José amb la càmera, amb les fotos, amb el Twitter, em faig millor la trena.
Mira, vens amb la...
Has vist quina trena? Vens amb un vestit tipo...
Vens amb un vestit tipo allò Pedroche?
No metes la pata, Rafa. Més val que ens portem bé tu i jo, més val.
Jo em porto perfectament, perquè preguntar no és ofendre.
Tu avui estàs una mica avorrit i vols canya, no?
Com que estic avorrit?
Pues mira, avui no tindràs canya per la meva part.
Jo
avui...
fent ràdio no m'avorreixo mai, excepte alguns dies.
Això està clar. I no queda bé dir què dies.
Et dic una... No, això no t'ho diré.
Això no es pot dir.
Però et dic una cosa, el termòmetre d'aquest programa són los ojitos de la Paula. O sigui, si a Paula le brillan los ojitos... Ara li estan brillant perquè
clar.
Parlem d'ella i automàticament s'encisa. Però ja dies que jo la miro i dic, no anem bé.
Bueno, m'ha agradat molt l'entrevista que acabes de fer als nostres amics del seminari.
Sí, ha fluït, ha fluït.
Clar que sí, també tinc molta relació amb el seminari des de fa molts anys, o sigui que...
Tu és que estàs molt ben relacionada. Escolta una cosa, però clar, tens relació amb el seminari, tens relació amb els viatges
estic,
i amb la basílica...
Estic relacionada amb bona gent, això sí, es tracta. Sí, sí, I la gent que descobreixes que no és bona, doncs pues fora.
Bueno, escolta, sí, també se li pot donar una segona oportunitat.
Bueno, hi ha gent que s'ho mereix i gent que no. Vamos a dejarlo aquí,
vamos a dejarlo
porque
aquí.
Si no faríem un programa tipo Falcon Crest, cosa que la gent jove no sap lo que és Falcon Crest, algun dia ho podem explicar?
Sí, para los de la... Para,
clar que sí. Però avui toca, ESO, avui toca Basílica de la Mercè, que
vinga,
el pare
sí,
Fermí els estarà escoltant i després dirà, us haveu enrotllat amb xorrades sí. i no haveu parlat de la meva basílica.
Sí, ell em diu això, jo li dic, has d'acabar aviat la missa, perquè
Exacte.
Si no, després anem fatal.
Exactament.
Bueno, escolta, dia el Mercè, a part de tot, hem passat unes festes fantàstiques allà a la Mercè, amb tot de concerts, amb molta cultura, amb
sí.
cistelles sortejades.
Cistelles sortejades, premis per als nens, l'arbre de Nadal amb el color de les boles de l'arbre
Decidit
que van ordenar els oients de Ràdio Estel.
Quin va quedar al final?
Vermell i dorat.
I dorat.
Clar que sí, em volies agafar.
Un arbre envermellit, que diria el Pol Massa.
Clar que sí, de 4 metres. I la veritat és que estem molt contents de com ha anat el Nadal i esperem que aquest temps ordinari, no, que ja aviat començarà,
sí.
pues que també... Pues, fins que arribem a la Quaresma, pues, que tinguem també moltes activitats a la Basílica.
Ara respirem de festes,
sí.
però ens hem de... com et diria? Ens hem de preparar perquè ve un temps de continuïtat laboral.
Exactament. I ve Sant Antoni Abat. Sant Antoni Abat.
Sant Antoni Abat.
O sigui que tu no tens ni un gosset, ni un gatet, ni un periquito, no?
No,
tu tens nens a casa solament.
Jo tinc nens i un gat del veí de baix,
clar,
que s'ocupa, per
que
ser,
a vegades escapa.
Que de vegades puja a la nostra terrassa i clar. el trobem mirant-nos als ulls directament.
Bueno, pues si vols secuestrar el gat i portar-lo a la Basílica de la Mercè el dia de Sant Antoni
Abat...
Igual
sí que ho fem, anem amb el gat, clar, es diu Luna,
clar,
és gata.
Llavors, abans de la missa de 7... Pues sí. tothom que vingui amb les mascotes, normalment el pare Fermín fa benedicció a l'atri, fa la benedicció de les mascotes. Cada any ha vingut més gent.
Això quin dia, perdona?
Home, el dia de Sant Antoni Abat.
Però quin dia?
17 de gener.
17 de gener.
No, espera, ara, que ara em fas mirar el calendari, perquè això són trampes que tu em poses.
Home, no, però
I clar, imagina, si ho dic,
diu Ferran,
17 de gener.
Diu Ferran que sí, perquè té el calendari de Catalunya Cristiana.
Has vist molt bé, Ferran, si no fos per tu, de veritat.
I ens diu que sí.
17 de gener.
17 de gener.
Abans de la missa de les 7,
vale.
Suposo que ja a partir de les 6 i mitja ja poden vindre pues, tots els amics de la Basílica de la Mercè.
Quina és? Tu has participat ja en aquesta iniciativa anys
bueno,
enrere?
Bueno, jo tinc un gos que es diu Travel.
Travel?
Travel, un cocker,
clar.
que es diu Travel. Que
com s'ha de dir?
L'any passat els meus fills el van portar
molt
i la
bé.
Veritat és que es va comportar molt correctament.
Quina és la mascota més particular que heu vist allà a la cua? O no hi ha coses massa estrafades?
A vegades són els humans que porten els animals. Els animals són tots molt normals, però a vegades tenim...
Els animals perfectes, però els humans complicats.
A vegades tenim cada peligrés que deixa-lo córrer. No, normalment, pues, bueno, pues, lo normal, no? Pues portar els gatets amb les seves jaules, els gossos, la nostra
vegades...
Esperança, que és una de les ànimes bones de la Basílica,
sí.
Esperança que sempre té la tenda, no? Que
clar,
es troba precisament
la
a l'atri,
pues
té el
saludo.
Seu periquito, que també naturalment és la primera mascota a ser batejada. O sigui que ja ho sabeu, tothom a la Mercè
Vinga.
Per batejar, perdó, per batejar, ves? Ja m'estàs posant nerviosa, per beneir les mascotes, no es bateixen.
Li ha passat a Fermín algun cop que davant l'estranyesa de l'humà
sí.
li ha fet la benedicció a l'humà pensant que era el gos?
Jo penso que sí, home, això millor que t'ho expliqui ell, però a vegades sí. Escolta, et volia comentar una cosa important.
Vinga, centrem-nos.
No aquestes tonteries endavant. Que em fas a ti, que després ja veuràs.
No, les dic jo, tu tranquil·la.
Bueno, jo, però a mi m'agrada seguir-te.
A veure.
Una cosa important, avui hem tingut una visita d'altura a la Basílica de la Mercè.
Què ha passat?
I no és una visita d'altura com la que vàrem tindre, ja te la vaig explicar, no?, del nunci del Vaticà, mossèn Bernardito. No, una
sí.
visita d'altura, de metres d'altura. Pues ha vingut l'empresa especialitzada que treballa sempre amb l'Arquebisbat de Barcelona per netejar, restaurar, pues, totes les imatges que estan molt, molt altes.
Esteu molt enfrascats amb aquestes històries de restauració.
Què passa a la Basílica? La nostra Mare de Déu, ja sabeu, ho hem explicat diverses vegades, està a Sant Cugat, seguint un procés de rehabilitació amb el Centre Generalitat.
Sí.
Esperem el mes de març que ja torni a casa. Farem una gran festa per donar-li la benvinguda. Però què passa? Que tenim l'altra Mare de Déu, la que està encara més a prop del cel, que és la que presideix la cúpula de la Basílica,
sí.
que realment és una imatge fantàstica, però que està en un estat pues, bastant deplorable perquè porta moltes dècades pues, resistint, no? La contaminació, les palomes, en fi, tot el que
està
significa
allà,
Barcelona.
Allà dalt de la cúpula.
A dalt de la cúpula.
No m'he fixat mai. Es veu des del temple, es veu?
Sí, tant que sí, tu mires cap a dalt, naturalment.
Ja ho faré.
A més, és una de les bases de l'Skyline de Barcelona, perquè quan tu arribes amb un vaixell a Barcelona, ja sigui un creuer, un vaixell de càrrega, el que sigui, o les golondrines...
S'observa,
evidentment, que dona la benvinguda al viatger a Barcelona.
Per tant, aquesta empresa avui us ha visitat?
Aquesta empresa avui hem pujat, jo no he pujat fins la Mare de Déu, però ja estan estudiant qual serà el millor sistema per sí. poder no solament netejar, sinó rehabilitar aquesta imatge. Fantàstic. O sigui que tindrem novetats molt aviat. Primer, que es facin el pressupost, després del susto. Quan, si veus aparèixer el pare Fermín amb la cara blanca, és que li han donat el pressupost. Però, bueno, segur que l'arquebisbat, que sempre és molt generós,
recordem
com
que...
és la seva obligació, ens ajudarà a poder fer aquesta... aquesta rehabilitació de la Mare de Déu de tots els barcelonins, que tant. Quedi clar, clar que sí.
Recordem també que per als devots i feligresos i amants de la Mare de Déu de la Mercè, doncs es pot col·laborar en la parròquia per poder mantenir aquestes figures, aquesta cultura,
aquest art. Exactament, que hem tingut una gran col·laboració per la rehabilitació de la imatge de la Mare de Déu i segur que també la tindrem per la rehabilitació de la imatge de l'altura, de la cúpula de la Mare de Déu.
Doncs això ja ho tenim. I ara volies, crec que rematar aquesta secció frenètica amb un concepte que tampoc està massa de moda. Hem parlat de seminaristes, no està massa de moda, i volem parlar de bodes, no?
De bodes, perquè és una manera també...
Tampoc està massa de moda, no, Paula?
No, està passat de moda per res, i a més és una manera magnífica d'ajudar a la basílica. A nosaltres ens encanten les bodes, a mi particularment em fascinen, jo sempre que puc, pues m'encanta estar el dissabte, normalment les bodes són el dissabte, algun diumenge.
T'has plantejat algun cop fer-te organitzadora de bodes? Perquè jo et veig.
Pues mira, m'ho estic plantejant, perquè la veritat és que el tema dels viatges, que és la meva vocació, la meva feina, va molt poc a poc, i cada vegada els nuvis demanen més ajuda, sobretot a l'hora no d'organitzar la música, les flors, que tot això, evidentment que tenim els nostres proveïdors de confiança i els ajudem, no? Tenen tota llibertat per treballar amb qui vulgui, però els ajudem. Però sobretot a l'hora d'organitzar la boda a nivell de protocol, de les famílies. Clar. Però no per fer una cosa encursetada, sinó perquè hi hagi un enteniment, un ordre, tothom sàpiga el que té que fer, el moment que ho tenen que fer, que la gent es senti a gust. Veritat és que sí. A veure si les teves nenes comencen a casar-se i així faig unes pràctiques.
Les meves encara tenen temps, però aquí a la casa hi ha alguna iniciativa de cites ràpides que si surt bé, potser tens 4 o 5 allà ràpidament per casar-se a la Mercè.
Compte especial, crec que sí.
Ah, perfecte, doncs això també els hi diré, demà els hi diré quan les vegi.
Molt bé, a veure si així s'anima.
A la Basílica, el tema de les bodes. Tothom
el
animal...
tema de les bodes, tothom que s'animi a casar-se, què millor lloc que casar-se sota la protecció de la Mare de Déu de la Mercè, amb aquest òrgan magnífic, el millor de Barcelona que tenim en diferència, a la Basílica de la Mercè, que interpretarà totes les peces que vulguin els nuvis, el nostre meravellós organista, el Miquel González. Tenim el nostre amic Àlex Vicenç, que també
un crac.
També pot cantar les bodes i els nuvis, així ho desitgen.
El Josep Carreras.
I què millor que una boda celebrada per al padre Fermín Delgado.
Hombre.
Amb la seva cercania, la seva bonomia, la seva saviesa.
Mendes Romer. I la seva sinceritat, que també te dirà les coses tal com són.
També és important. Que això és interessant. I sobretot que els nuvis sàpiguen que sentiran molt, molt ben acollits.
No en cap dubte.
Clar que sí.
És una frase complexa, eh? No en cap dubte.
És que estem millorant molt, molt el nostre català. Cada vegada és més cool.
En català correcte.
Clar que sí.
Escolta, Mònica, moltes gràcies per visitar-nos.
Gràcies a tu.
Ens retrobem la setmana que ve.
La setmana que ve.
En versió t'espero lluny d'aquí.
Clar que sí. Ja et donaré una sorpresa, perquè ens veurem, ens escoltarem, a lo millor no seré aquí amb tu, però no t'abandonaré. A lo millor una mica lluny d'aquí, però seré.
Clar, és que jo t'espero lluny d'aquí, Mònica.
Clar, i seré. On seré la setmana que ve?
Ho direm. Sí. Gràcies, Pauseta i Santa Maria is in the house.
Bona nit.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Tots els serveis de l'Església de Barcelona al teu mòbil. A partir d'ara, amb la nova app Full Dominical, a més d'accedir a la versió digital de la publicació, hi trobaràs també les lectures del dia, l'agenda diocesana i el mapa de les parròquies de la diòcesi amb els horaris de missa. I també tota la informació de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel.
L'app Full Dominical es pot baixar gratuïtament tant per telèfons Android i Apple. Recorda-ho, Full Dominical. Rafa Sanahuja.
Escolta, també vas estar amb el secretari de l'arxidiòcesi d'Erbil, Nawar Orgamas.
Em portava un bar, l'únic bar que hi havia.
Un bar?
Sí, em va portar un bar a prendre un cafè. Però...
Camins.
Ràdio Estel.
Pensa, és que havia entès que ell portava un bar.
No, no, va convidar un bar a prendre un cafè.
Expliquem històries.
Economia amb valors.
Vint minuts i arribarem a les 9 de la vesprada. Rosario Santamaría, bona vesprada.
Bona vesprada. Aquí estem, de moment aquí estem. Toquem fusta.
Bueno, toquem fusta perquè la cosa està complicadeta. Bueno, a veure, com prova l'any, Rosario?
Doncs la veritat, Rafa, és que estic notant molt la coneguda Costa de Gener, la Cuesta d'Enero. Ja saps que a banda del que hagis gastat al Nadal, els preus s'han disparat un 6,7% i la previsió és que segueixin a l'alça durant els propers mesos. Això sí, els preus són gairebé iguals, segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social. Els preus, no, perdona, els sous, perquè els salaris només han pujat de mitjana un 1,47%,
ja
fins al mes de desembre passat, una xifra que és, per tant, 5 punts inferior a la de la inflació. Estem fatal.
És espectacular perquè a la pregunta com prova l'any, qualsevol hagués dit fatal i altra cosa mariposa. Però tu respons amb dades precises.
Sí.
Mola, Rosario, mola.
Gràcies,
doncs mira,
gràcies.
Jo tinc més dades, no seré menys.
Vinga, va.
I és que la pujada de salaris el 2021 s'ha quedat 5 punts per sota de la inflació i les previsions que aquests preus baixin doncs no són gaire optimistes.
No, Rafa, mira, perquè et facis a la idea.
Dona'm dades.
El preu de la llum, que ja saps que m'agrada molt tractar-lo en aquest programa, continua pujant. S'ha disparat un 82%.
Sí.
Omplir el dipòsit de gasolina costa de mitjana 15 euros més que el 2020.
Aquesta dada a mi em copsa.
15 euros. 15.
Perquè jo sempre poso 20 euros i cada vegada veig que
els 20 euros no t'arriba ni a la cantonada.
Puja menys. Dic, bueno, no, si jo estic posant el mateix...
Ni a la cantonada.
Els supermercats
encara en una pujada del preu dels productes agrícoles i ramaders d'un 20%. El preu de l'habitatge ha tancat amb una pujada de preu d'un 2,79% el darrer mes del 2021.
Sí.
Així que mira, el proper dilluns, dia 17, que sàpigues que és el Blue Monday, que és el dia més trist de l'any, perquè entre els preus, el mal temps, la Covid, i en fi, que no hi ha manera que ens deixi aquesta Covid, no som estranyes per deprimir-se.
Doncs
sí, és el dia
menys mal que
més
a Camins, aquí a Camins ens ho prenem tot de la millor manera possible. Som uns optimistes de mena, Rosario.
Sí.
Imagino que comprar un cotxe...
Sí,
clar, tot el que
també,
m'estàs explicant.
Sí, home,
imagino
tant,
que comprar un cotxe aquest any també serà més car que el passat 2021, quan el sector ja va tancar un exercici molt complicat.
Sí, sí, a Catalunya es va matricular gairebé 110.700 cotxes,
sí.
Una xifra que suposa una caiguda del 10,6% respecte al 2020, quan va patir el confinament durant 3 mesos. Són xifres de la Patronal Catalana de Distribució d'Automoció que destaquen una caiguda en les matriculacions. Només el passat desembre es van matricular 11.573 cotxes, un 22,1% menys que el desembre del 2020. Les previsions són que això es normalitzi, però ja veurem, perquè ja saps que manquen materials. O sigui...
Efectivament, perquè de moment els treballadors del SEAT, per exemple, han tornat a la normalitat, sembla ser, no?
Sí, una mica entre cometes. La companyia automobilística ha reprès aquesta setmana la fabricació de vehicles a les plantes barcelonines després d'haver tancat entre els passats 17 i 23 de desembre, data a partir de la qual doncs, van començar les vacances de Nadal. L'escassetat de components, sobretot la falta de xips, la incertesa, la crisi econòmica que estem patint.
Els xips.
Sí, necessitem el cotxe volador aquell que en tant ens agradava.
Necessitem xips.
Bueno, doncs ha fet que SEAT acabés l'any amb 6 torns i mig de producció, però iniciï l'activitat aquest 2022 amb 3 torns i mig. És a dir, que imaginaria més amb la incertesa de si hi haurà un ERTE o no hi haurà un ERTE pel mig.
Clar. Recordem que més de 3.000 treballadors de SEAT estan afectats per aquest ERTE i que, per tant, és probable que al febrer o al març doncs, es renegociï tota aquesta situació. També fa poc hem tingut notícies, Rosario, que confirmen que les fàbriques de Nissan acolliran el hub d'electromobilitat liderat per l'enginyeria catalana Kev Technologies i Betch.
Mare meva,
que no és la nostra veu institucional, eh? Ella és Bet i aquests són Bets.
És molt complicat,
això. No m'ho poses fàcil, Rosària. I jo estic molt cansat aquestes hores. M'ho has de facilitar tot més.
Sí, sí, tot just aquest gener és el mes clau per oficialitzar l'acord i centrar els esforços en reiniciar la producció, Rafa. Està previst que es reactivi a partir del segon semestre de l'any en la fabricació de vehicles elèctrics. Recordem, Rafa, que Nissan donava feina a 1.500 persones.
No tot són notícies dolentes per al sector.
Ho intentem, però...
Donat que Taurus Group entra al sector de l'automoció amb l'adquisició de l'empresa Nifco Products España, subsidiària del grup japonès Nifco.
Sí, sí, amb aquesta adquisició, l'empresa especialitzada en industrialització i injecció de components funcionals de plàstic per al sector de l'automòbil canviarà el nom. Es passarà a anomenar TAC Automotive. Bueno. Segons un comunicat de la companyia, l'operació de compra s'ha realitzat per un import d'11 milions d'euros. L'adquisició de Nifto Products España per part de Taurus Group es traduirà en un suport financer més gran per créixer i desenvolupar amb més rapidesa el seu projecte. Uh-huh. I és que la companyia Taurus Group, amb seu a Terrassa, s'ha convertit en un referent a nivell mundial en la fabricació de components d'automoció. Subministra productes a fabricants internacionals com la mateixa Seat, Audi, Volkswagen o Nissan. I a partir d'ara doncs, vol fabricar components per impulsar doncs, què serà la indústria del vehicle elèctric.
Recordem també que ho farà en projectes com la nova plataforma de conducció elèctrica modular desenvolupada per a la gamma ID del grup Volkswagen, que establirà el seu centre de mobilitat elèctrica global. A on? Doncs aquí, a les Espanyes. I deixem de moment els cotxes, Rosario, perquè en l'entrevista d'avui parlarem de l'arrodoniment solidari de l'empresa Wolco.
Wolco.
Ah, això no es fa
Wolco,
dos...
Wolco.
Vaja, no he encertat, Paula. Wolco. No he encertat.
No, posa-li...
Molt bé. No. Bueno, ho assumeixo.
Ara quan posis la falca, li fem un curset ràpid Wolco. Perquè digui...
No, ho practicaré ara. Ho practicarem durant la falqueta per no quedar mal amb l'Anna Moragas, que segurament ja estic quedant mal perquè ens està escoltant. Bueno, escolta, doncs la falqueta de la caixa i saludem a Anna Moragas, responsable de comunicació de Wolco. Ben dit.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Doncs vinga, com dèiem, avui volem parlar de Wolco. Oh, que bé, que bé ho
he
dit.
Ho has dit superbé, Rosario... escolta, que la falca hem practicat.
Sí,
tot,
he fet aquí una pràctica ràpida. Rosario, super. Què ens pots explicar?
Doncs mira, Wolco és una empresa social que ajuda a les ONGs a trobar els recursos econòmics necessaris, per impulsar els seus projectes socials i de cooperació arreu del món. Uh-huh. Ho fan sobretot a través de l'arrodoniment solidari, gràcies al qual els comerços poden oferir als seus clients la possibilitat d'arrodonir l'import final de la seva compra i donar uns cèntims a una causa social, sempre que paguin amb targeta. Des de la seva creació l'any 2012, és a dir, que fan 10 anys, ha finançat prop de 600 projectes gràcies a les més de 34 milions de donacions, déu-n'hi-do, que s'hi han realitzat des de 35 països diferents. Xifres molt bones, eh?
Molt bones. I per parlar d'aquesta empresa, de Wolco, avui tenim a Anna Moragas, com dèiem, que és la seva responsable de comunicació. Anna Moragas, bona vesprada.
Hola, què tal? Com esteu?
Bueno, molt bé, aquí fent una mica el ridícul amb el nom de la teva, de la vostra empresa, perquè jo sóc així, no m'amago i ho accepto, i cadascú té les seves virtuts i els seus defectes, Anna, ja ho saps. Escolta, com va sorgir la idea d'aquest arrodoniment solidari de Wolco?
Doncs mira, l'arrodoniment solidari va sortir després de diferents anys, com deia la Rosario, no? Som una empresa creada el 2012, però sorgeix després de diferents anys de desenvolupar diferents canals de recaptació enfocats sobretot al món online. Fins a l'arrodoniment solidari el que fèiem doncs, era oferir diferents eines que permetessin el que els usuaris poguessin donar a través doncs, de plataformes web o botigues web. Veient la bona acollida i el bon feedback que això generava, doncs, es va decidir fer un pas més i passar doncs, de l'online a l'offline, no? Les botigues tradicionals de tota la vida. I és així com va sorgir doncs, l'arrodoniment solidari als comerços físics.
Quan parlem d'arrodoniment, parlem de xifres importants, Rafa. Fa poc van recaptar gairebé 35.000 euros amb els supermercats Bon Preu i Esclat per a la ONG Aprenem Autisme. Anna, entenc que les empreses escullen les associacions amb les quals volen col·laborar o com feu aquesta col·laboració vosaltres?
És un treball conjunt. Des de Worldco el que fem és que, bueno, en funció de l'empresa, dels seus valors, una mica del públic, de la filosofia, fem una proposta de projectes que nosaltres pensem que poden encaixar i que poden agradar, doncs, sobretot al seu públic, no? Projectes que pensem que poden funcionar molt bé. Uh-huh. Fem aquesta proposta de diferents entitats. L'objectiu és sempre, doncs, diversificar al màxim i ajudar quantes més entitats millors. Si poden ser locals, doncs, millor que millor. Però al final, doncs, s'ha de dir que la decisió final de tria és la pròpia empresa, no? La que al final decideix, doncs, si em sembla bé o, mira, doncs aquesta potser la podríem canviar per aquesta altra, doncs, uh-huh, pels motius que siguin.
Uh-huh. Anna, jo estic pensant en la meva pròpia experiència personal. És que avui tinc un dia, no sé, estic com molt relaxat, no sé què em passa. Bueno, i estava pensant que aquest arrodoniment solidari, que uh-huh, jo únicament me l'he trobat, uh-huh, al Bon Preu.
Jo a Caprabo.
Molt bé.
A Caprabo també?
Sí, perquè jo el piso, Caprabo del carrer Còrsega me l'he trobat.
El piso poc.
A Bonpreu, Caprabo, Condis, a Viena... Bueno, aquí a Catalunya diferent.
Però Viena també, tens raó. A Viena també.
Però al Viena, allò dels Frankfurt. Però escolta, sí, sí. Escolta, però no són... O sigui, quan arribeu a una empresa, per exemple, Bonpreu, Condis, tal, uh-huh, no s'extén a tota l'empresa, sinó que... perquè jo he anat a Condis que no em demanen l'arrodoniment solidari, no? O sigui, no és a cada establiment de la empresa, sinó que es fa per...
determinats supermercats.
Determinats supermercats. És així o com funciona?
No, en principi són tots els supermercats.
Tots.
Que en el cas de Condis, per exemple, Condis treballa moltes franquícies. Llavors,
clar,
totes les franquícies...
Clar. Ara.
Són elles qui decideixen...
Ara ja dorms tranquil, Rafa.
Sí. Sí, però...
Exacte. En el cas de Bonpreu i Espart, per exemple, que són supermercats seus, on s'ofereix a tots, no? O Viena, per exemple, o Caprabo, que dèiem abans. Doncs, si no és a tots, és gairebé a tots, perquè no hi ha tant de franquiciats.
Vale.
En el cas de Condis, pot ser que no t'ho hagis trobat per aquest motiu.
Sí, jo crec que és aquest. És una bona resposta, perquè estava...
I una bona pregunta, molt de periodista xafarder.
Sí, soc, bueno, les coses que se m'acudeixen a mi per la meva ment. Estem parlant d'una empresa de supermercats, de les empreses de supermercats, Anna, però qualsevol altres companyies de sectors molt diferents poden col·laborar amb l'arrodoniment solidari, no?, en aquest cas.
Exacte, sí. Ens hem focalitzat en el sector dels supermercats, bàsicament, doncs, pel volum que generen,
clar,
pel número de centres que disposen, pel número de terminals, no?, que al final és el que ens interessa, però després també estem amb altres empreses ben diverses, com és el cas de Correos, les oficines Correos...
És veritat.
De Wala, de les botigues de decoració Muy Mucho, els punts de Papanet, vull dir, la diversitat de negocis és important, uh-huh, i l'objectiu és cada vegada, doncs, intentar estendre-ho a més i més... diferents àrees de negoci, no? Diferents tipus d'establiments.
Clar, imagino que 10 anys ja d'activitat i de vida de la vostra empresa dona per molt. Quantes empreses han col·laborat amb vosaltres i de quins sectors allò en aquests anys, Anna?
Empreses, diria que més de 40,
40,
inclús 60 empreses, I comptant empreses grans com les que dèiem ara i després, doncs, empreses més petitones o més locals.
Sí.
Entre 2012 i 2018, com us deia abans, ens vam centrar sobretot en el món online, no? I és quan, doncs, comencem a col·laborar amb empreses com Ticketmaster, Promofarma, Planeta Huerto, PC Componentes, que són, doncs, botigues de venda online, molt diferents també entre elles.
Uh-huh.
I a partir de finals 2018-2019 és quan ja entrem en arrodoniment solidari. I la veritat és que, tot i que seguim oferint aquests canals de recaptació online, i seguim mantenint, doncs, Ticketmaster, Promofarma, que fan unes xifres molt bones també, la veritat és que on estem focalitzats ara mateix, doncs, és més amb l'arrodoniment solidari, no? Per focalitzar una mica el negoci i també, doncs, pel potencial de recaptació, que hem vist, doncs, que és molt més ampli.
Vale. Anna, i tu que portes des del 2016 treballant com a responsable de comunicació, quina acció solidària recordes amb més il·lusió i per què?
Amb més il·lusió de tots aquests projectes finançats, n'hi ha moltíssims, recordo una especial il·lusió les campanyes d'emergència, no? Les campanyes d'emergència són, doncs, aquelles campanyes que activem, com diu el seu nom, de manera d'emergència.
Sí, clar.
Són campanyes que necessiten, doncs, una resposta molt ràpida. Per exemple, quan va esclatar la pandèmia del coronavirus, ara farà prop de 2 anys, vam parar totes les campanyes que teníem en aquell moment i ens vam centrar a buscar, doncs, projectes que estiguessin centrats o bé ajudar aquelles persones que més ho necessitaven, de col·lectius doncs, més vulnerables, o bé a projectes que estiguessin centrats en la investigació. Quan llancem campanyes d'aquest tipus d'emergència, totes són molt gratificants, però aquesta, clar, es veu la resposta tan ràpida i tan immediata que la veritat és que bueno, et sents orgullós, no?, de poder oferir doncs, aquesta solució i aquesta injecció de capital i de recursos de manera ràpida, sí. Que jo diria que de totes, doncs t'he parlat de coronavirus, però et podria parlar doncs, també de l'ajuda als damnificats pel Cumbre Vieja, no?, per la reducció del volcà, per posar-te algun exemple.
Sí. Perquè entenc que esteu a Catalunya i a la resta d'Espanya, en quins països esteu?
Sí, al ser una empresa catalana, la veritat és que, bueno, catalana, amb seu a Barcelona, doncs, bueno, per facilitat i per logística, el gran gruix d'empreses el tenim aquí a Catalunya, però a la resta d'Espanya, doncs, com us deia, estem amb Correos, estem amb Eroski, el Capravo, o el Capravo a Catalunya, però Eroski a tota Espanya, sí. Estem amb Muy Mucho, estem amb Pepe Jeans, això pel que fa a Espanya. Després, pel que fa a altres països, doncs, aquest any hem començat a col·laborar també a Andorra, i l'objectiu d'aquest 2022 doncs, és implementar també l'arrodiment solidari a països com Itàlia i Portugal, per exemple.
Déu-n'hi-do, eh?
Fantàstic. Escolta, Anna, un
també a operar ja.
Molt bé, molt bé. Escolta, quan, jo sé, imagino que és complicat, però potser teniu algun sistema. De totes les persones que compren en aquests establiments i que cada vegada que van a pagar se'ls ofereix aquesta possibilitat de fer l'arrodoniment solidari, ho he dit bé, arrodoniment, sabeu quanta gent diu sí o no? Perquè, clar, hi ha el moment aquell en què l'aparell et diu vol arredondejar els 15 cèntims, els 20 cèntims, els 50, els que siguin, i tu dius, bueno, doncs,
què
no
faig?
Sé,
a vegades
no...
tens aquí l'Angelito
sí, és un moment...
Damunier, no.
A mi de vegades he tirat 10 minuts debatint-me sobre si sí o si no, allà a la cua, saps?
Ja està bé. La idea és que el mecanisme sigui prou senzill com per tu poder decidir si vols col·laborar o no de manera totalment lliure, autònoma,
sí.
Que si vols col·laborar perfecte, si és que no, doncs apretes el vermell i continua el procés de pagament habitual, no?
Sí, sí,
els clients
sí.
Que ens diuen o que ens expliquen, no? Doncs, clar, jo vaig a comprar cada setmana, doncs potser faig el donatiu una vegada al mes i després la setmana següent doncs ja és que no, doncs va, perfecte. Vull dir, tot està bé. Em preguntava quantes persones...
Sí, un percentatge de tots els que paguen, més o menys...
És una mica difícil de saber. Nosaltres, difícil perquè són dades personals que...
Clar, clar.
Del supermercat,
exacte. Nosaltres no
és a dir, doncs res.
Nosaltres no tenim dades de la persona que dona, perquè són dades totalment anònimes.
Doncs quines siguin aquestes dades, esperem que cada vegada siguin més i vagi més amunt, perquè és important col·laborar i, a més, és que no costa res, és molt fàcil i és molt senzill. Per tant, enhorabona per la vostra iniciativa. Anna Moragas és responsable de comunicació de Wolco. Gràcies per acompanyar-nos i molts èxits amb aquestes iniciatives solidàries tan necessàries, Anna.
Moltíssimes gràcies a vosaltres pel vostre interès i temps.
I tant que sí.
Gràcies.
I Rosario Santamaría, gràcies a tu també. La propera setmana ens retrobem.
Sí, si Déu vol, aquí estarem.
I vinga, falqueta i acomiadem.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
No tens cap cable que connectar ara mateix?
No, ara mateix no.
Vinga, doncs fes-nos la pregunta tuitera.
La superpregunta era, coneixes el seminari de Barcelona o algun altre seminari?
I què ha dit la parròquia?
Amb el 22% no, però m'agradaria.
Sí.
Amb el 33% sí, conec. I amb el 44% la guanyadora, sí, el de Barcelona.
Per tant, la gent prou interessada en el seminari de Barcelona. Me n'alegro. Gràcies, Maria José.
A tu sempre.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, l'equip que no baixa la guàrdia i ha fet possible aquest capítol 81 de Camins, que perfectament podria anomenar-se aquest home, Esther Bey, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda com a cap d'informació religiosa. Por favor, así no se puede trabajar. Maria José Mendoza, capitana de les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat, la Paula Moreno al muntatge musical i a les vies de so. Carla i Pere i Carla, notaris de la informació a partir de les 9, una salutació especial pels que ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Avui hi ha un clàssic Barça-Madrid, eh? ja us ho dic, a l'Aràbia Saudita, us ho recordo, aquesta nit, en solapa amb nosaltres. Farem el resultat en directe. I vosaltres, els que ens acompanyeu en directe, bona nit, acabeu de passar una molt bona nit i descanseu. Demà, bell mig de la setmana, ja us estem preparant noves propostes, per tant, ho tornarem a fer. Què farem, Rosario?
Camins.
Què farem, Maria
José? Camins. Seguiu-nos.
A dues veus, camins. A dues veus, no us queixareu, eh? És com el trio la la la. Farem camins, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.